Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Com ja sabeu, Jorge Mario Bergoglio, jesuïta, argentí de 76 anys i bisbe de Buenos Aires, és el nou papa de Roma. Bergoglio ha escollit el nom de Francesc en honor a Sant Francesc d'Assís i serà el papa número 256. És el primer papa no europeu dels últims 1.300 anys. Avui dediquem el programa a parlar de l'elecció del nou papa. I tot primer ho farem amb el nostre bisbe francès, a qui agraïm la seva presència entre nosaltres. Bisbe francès, benvingut.
Gràcies.
Bé, quina seria la primera valoració que en fa del nou papa?
Bé, sempre la primera valoració és donar gràcies a Déu, perquè ens ha donat un nou papa, un nou bisbe de Roma, que exerceixi el ministeri de Pere. Per tant, acció de gràcies a Déu i acció de gràcies als cardenals. Aquesta seria la primera actitud, diguem-ne. I la segona, d'una gran joia. Joia pel nou papa i joia per la persona que ha estat escollida per exercir aquest ministeri de Pere.
Hi ha un detall en el discurs del papa que és l'accent que va posar en definir-se com a bisbe de Roma i la importància de ser-ho. Va dir, us desitjo que aquest camí d'església que avui comencem sigui fructífer per a l'evangelització d'aquesta ciutat tan bonica. Com ho interpreta?
Oh, perquè el papa és el bisbe de Roma. I com a bisbe de Roma és papa. És a dir, és el que exerceix el ministeri de Pere, en comunió que exerceix el pal de paller de la comunió de totes les esglésies. Posar l'accent com a bisbe de Roma, per a mi és indicatiu també, primer, d'atenció realment el que és, però també vull entendre, d'una manera d'entendre la manera d'exercir el papat, tenint en compte les esglésies diocesanes, les esglésies particulars, i la diocesanitat. En definitiva, també la col·legialitat episcopal. Aquest accent, no ho sé, però a mi em sembla important de dir bisbe de Roma, exactament, i com a bisbe de Roma, doncs sóc el papa de l'Església Catòlica. Per tant, em sembla teològicament i pastoralment una expressió, i efectivament, molt encertada.
Un altre detall va ser que va demanar que el poble que pregués per ell, no?, i que tant ell com els fidels reunits al Vaticà resessin el Pare Nostre. Què li va semblar això? Es va veure per tot el món, pregant el Pare Nostre.
Home, em sembla que és magnífic, perquè què fa l'Església? L'Església estima, i quan prega, que prega, estima. Estima pregant. I no només ho diu, sinó que convida la gent a pregar. En definitiva, convida la gent a invocar Déu. És a dir, ell és el papa, però en definitiva convida tothom a posar-se en mans de Déu, el pare, a demanar que sigui santificat, que sigui conegut el seu nom, a demanar el pa de cada dia, a demanar el perdó. Em sembla important. I també alhora, abans de donar la benedicció, diu al poble, pregueu per mi. És a dir, jo us donaré la benedicció, però vosaltres pregueu per mi. És a dir, aquest sentit de comunió i s'inclina davant del poble, diguem-ne, espero la vostra pregària. Aquesta pregària per mi també és benedicció. Em sembla un gest, diguem-ne, molt bonic també i molt interessant.
Va demanar perquè hi hagués molta fraternitat en el món.
Certament, quan veiem les notícies, no? Què podem demanar pel nostre món? Fraternitat en el sentit més autèntic de la paraula fraterna. La paraula fraternitat implica una germanor, un sentir-se d'una mateixa família, diríem d'una mateixa sang, que comparteix allò que té, que s'ajuda. Per tant, quan nosaltres fem servir la paraula fraternitat, no és un pur formalisme, és certament un desig que, segur que pel Papa i per tots, vol dir desig que ens demana treballar i pregar.
Molts destaquen la senzillesa del Papa, que es va poder comprovar quan va sortir al balcó, només amb la sotana blanca, sense anar revestit d'altres adornaments. La creu també era molt simple i és considerat el Papa francès com un dels representants de l'Església dels Pobres més destacats a Amèrica Llatina. Com ho veu? Com ho va valorar, això?
Bé, vaig veure que certament va aparèixer humilment, no?, tot plegant, no? No conec jo la seva trajectòria a Amèrica Llatina, però pel que he llegit, certament la seva preocupació pels pobres, no? Esclar, a Llatinoamèrica ha viscut de tot aquest home, és a dir, sap el que és el sofriment, la pobresa, no? Com a bisbe, com a capellà, com a arcabisbe, com a bisbe, com a cardenal, no? I, per tant, diguem-ne, certament que ha de ser un home que la pobresa el preocupi, la senzillesa el preocupi i, per tant, sigui un tret característic també que ell vulgui subratllar, que vol tenir present aquesta situació de mancança de pobresa.
Bé, s'ha llegit, s'ha escoltat que quan era bisbe de Buenos Aires doncs no vivia en el Palau Episcopal, sinó en un pis, que anava en metro, en autobús, i si em permet li vull llegir una notícia que va sortir en El País, que deia que el cardenal argentí Jorge Bergoglio va criticar durament el govern argentí i a la societat per no impedir l'augment de la pobresa en el país, una situació que va considerar el cardenal immoral, injusta i il·legítima perquè passa en una nació que té condicions objectives per evitar o corregir aquests danys. El cardenal argentí va dir que els drets humans no es violen només pel terrorisme, la repressió i els assassinats, sinó també per estructures econòmiques injustes que originen grans desigualtats. Aquesta informació és de l'1 d'octubre de l'any 2009. Per tant, fa encara no 4 anys.
Bé, si ho va dir, ja mostra una de les preocupacions i no només de les preocupacions, sinó del que ell en pensa. I, per tant, diguem-ne, cal tenir-ho molt present. I certament que, diguem-ne, segons quines situacions que provoquen marginació i extrema pobresa, doncs signifiquen una violència també per les persones. Si ho va dir, imagineu-vos, doncs, el Papa que tenim, que coneix certament, realment hi toca de peus a terra amb el que està succeint.
Si mirem el calendari, sembla com si el Papa anterior, el Papa Benet XVI, hagués programat tota aquesta elecció. La renúncia papal es produeix pocs dies abans que comencés la Quaresma i durant tot aquest temps de Quaresma, temps que els cristians aprofitem per la conversió i la pregària, la seu és vacant i es produeix el conclave. Li ha semblat, això, que estigués preparat en temps de Quaresma, temps de reflexió?
No ho sé, perquè el Papa em sembla que feia temps que anava madurant, però que realment ha coincidit amb aquest temps i que certament que el desig del Papa, ell mateix ho va dir, no tinc el vigor per portar el timó de l'Església per l'evangelització en aquest món complexe, és que algú entomi de nou aquest timó de l'Església i l'evangelització, i per tant és un gest inequívoc que calia també una conversió a la mateixa Església. I per tant, com que ell, per manca de forces, no podia portar a terme aquesta conversió eficaç a l'Església, doncs, confiant en l'Esperit Sant i els cardenals, ell, doncs, presenta, diguem-ne, la dimissió com a successor de Pere en el Ministeri Patrí.
Acabem, senyor bisbe. A partir d'ara els gironins pregarem per als dos Francesc, per a vostè i per al Papa. Però no és una única coincidència amb vostè, perquè els dos els agrada el futbol i els mateixos colors. Però són dos equips diferents.
Bé, no, jo vaig quedar sorprès, perquè, siguent jesuïta, és significatiu que vagi a escollir el nom de Francesc, no?, de Francesco, en italiano, perquè Sant Francesc, en aquell moment, aquell humil home que no només va ser fundador dels franciscans, com diu un gran autor de les arts, no creient, però un gran autor amb el llibre Les Artes, diu, tota la renovació del Renaixement d'Itàlia, de l'Església, es deu a un home senzill, pobre, humil, que té per nom Francesco. Que ell vagi a escollir aquest nom Francesco em sembla que també és molt significatiu per la nostra Església.
Gràcies, senyor bisbe. Que vagi bé.
Gràcies a tots vosaltres.
Està previst que el dimarts que ve, dia 19, se celebri ja una missa amb motiu de l'inici del pontificat del papa Francesc. Tenim amb nosaltres el mossèn Joan Baurés, que al final doncs, ens portarà el significat de l'Evangeli i aprofitarem doncs, perquè ens parli una mica. Mossèn Joan, benvingut.
Us guarda tots.
Bé, felicitats també, però al papa.
Tots ens felicitem, sí, d'aquesta elecció, podríem dir fins i tot agosarada, d'un papa que ve de la fi del món, com va dir ell mateix. Molt bé, el papa Francesc primer.
Jo anava a dir la missa d'entronització, però vostè m'ha dit no ho diguis perquè no es diu ben bé així.
Sí, no, això està bé, perquè abans, certament, la coronació del papa se'n deia d'aquesta celebració solemníssima del començament del seu pontificat. Ara, primer de tot, doncs, podríem dir no hi ha tron perquè no és el rei, encara que sigui cap de l'estat del Vaticà, però no es tracta d'això. Es tracta de que comença un bisbe, el bisbe de Roma. Ell ho va remarcar molt ahir. I com a bisbe de Roma, què es fa? Doncs comença el seu pontificat. No l'han de fer bisbe, perquè ja ho és. És un bisbe traslladat d'una diòcesi, diguem, i que, com ell mateix va dir en les paraules inicials del seu pontificat, allà a la plaça de Sant Pere, doncs va dir això. Diu, sóc el bisbe de Roma que presideix en la caritat totes les esglésies, una expressió ja de Sant Ignasi d'Antioquia. Bé, doncs és el bisbe de Roma que comença el seu pontificat.
Bé, suposo que a mesura que passin les hores, els dies, se sabran més detalls. Aquesta entrevista l'estem enregistrant doncs, el dijous, per tant, poca cosa sabem encara. Però, mossèn Joan Baurés, com serà aquesta missa? Com podem...
Bé, jo no sé com serà, però sé com està previst que sigui, diguem, en els rituals que hi ha i en els exemples anteriors, no? En concret, això ja es va començar així en l'inici del pontificat del papa Joan Pau II i també, no fa tant de temps, en l'inici del pontificat del papa Benet XVI. Per tant, què serà? Doncs això, fonamentalment una missa. A més, el cerimonial dels bisbes, que en definitiva és això, explica amb pèls i senyals doncs, com ha de ser aquesta missa de començament del pontificat, que és doncs, senzillament això, una missa. El que passa que, com que és el pontificat del bisbe de Roma, que té doncs, el carisma de ser el pastor universal, per tant, és una missa més solemne, a la plaça de Sant Pere, la van fer l'última vegada, les dues últimes vegades, vaja, és una missa doncs, en què hi ha tots els cardenals, en què hi ha molts bisbes, en què hi ha molts caps d'estat, en què hi ha moltíssima, moltíssima gent, a més és un dia molt senyalat, també el dia de la festa de Sant Josep, que això ja ha estat doncs, d'alguna manera providencial, també. Sant Josep, no oblidem, és el patró de l'Església Universal, i per tant, doncs, en aquest dia iniciarà el pontificat el papa Francesc I. Com ho faran? Doncs això, la missa és tal com és sempre la missa, només que a mitja missa, l'hora abans de l'ofertori, crec que no, si no recordo malament, o potser és el començament de la missa, ara això, francament, hauria de tornar a mirar els rituals d'aquell temps. Però em sembla que en un moment determinat, ja dic, no sé si és el començament de la missa, deu ser el començament, se li imposa el pali, que és aquesta mena d'estola bufanda, o no sé com s'ha de dir, allò que porta aquelles creus, és el pali, és el símbol dels arcabisbes, dels que metropolitans, diguem, dels que tenen una jurisdicció i una sol·licitud doncs, per les esglésies veïnes, i en aquest cas l'església de Roma, que presideix totes les esglésies en la caritat, no? Amb aquesta expressió que ell mateix va fer servir. Per tant, la imposició del pali és el símbol del començament del pontificat, i un altre aspecte també doncs, significatiu és l'entrega de l'anell, aquell anell del pescador que vam sentir aquests dies del papa Benet XVI en renunciar, que ha de ser destruït, anul·lat, o ben bé no se sap ben bé què va passar, però o sigui que quan es mor el papa el destrueixen, en aquest cas tinc entès que el van ratllar, diguem, perquè no servís més, doncs ara un de nou amb el seu nom i la seva insígnia, en Francesc I papa, doncs serà posat a les seves mans, en el seu dit doncs, corresponent, el dit anul·lat de la mà esquerra, perdó, de la mà dreta, en el cas del bisbe, que és la mà que fan servir per a beneir, i en allà doncs, hi ha això, el símbol del seu pontificat, perquè en definitiva el segell és allò amb el qual ratifica les seves, podríem dir, les seves ensenyances, els seus decrets, els seus manaments, els seus documents. Bé,
mossèn Joan, a vostè el tenim com a delegat de litúrgia. A partir d'ara, les misses pregarem pels dos, Francesc. Li deia ara el bisbe mateix i li ha fet molta gràcia. Serà
sí, curiós, avui, això. Avui ja ho hem fet a la catedral aquest matí, ja hem pregat pel nostre papa Francesc i el nostre bisbe Francesc, però bé, és una coincidència que no té més enllà d'això. El que sí que és curiós, doncs, és que en el cas del nostre bisbe, doncs, li van triar el nom en el moment en què el van batejar. En el cas del nostre papa, doncs se l'ha triat ell, i que un jesuïta hagi triat justament el nom de Sant Francesc, doncs és tot curiós, com a mínim és significatiu. Suposo que per alguna cosa ho ha fet, i tots, vaja, el que he anat llegint als diaris i en la premsa, doncs és això, el significat de ser una persona que vol imitar a Francesc d'Assís, aquest papa, aquest sant dels pobres, i d'alguna manera, doncs, venint del món llatinoamericà, no és estrany.
Bé, mossèn Joan, dintre d'una estona entrarà a fer el comentari de l'Evangeli. Li agraïm que hagi estat amb nosaltres.
Molt content d'estar-hi i contents, doncs, d'acollir i pregar ja pel nou Sant Pare, el papa Francesc.
Molt bé. I ara el que farem serà, doncs, via telefònica, parlar amb en Jordi Llisterri, que és el director de la revista Vida Nueva Catalunya i també del portal catalunyareligió.cat, a part de periodista i col·laborador en diversos mitjans de comunicació, per veure, doncs, com ha viscut aquesta jornada de forma periodística. Jordi, benvingut.
Bon dia.
Com estàs?
Doncs encara amb un cert estat d'excitació, perquè negar-ho, perquè les notícies aquestes són d'un seguiment intens, i a més, si no es compleixen els pronòstics inicials, doncs encara genera més revolució en l'àmbit periodístic, diguem.
Com és que no era un dels possibles papables, Jorge Bergoglio?
A veure, havia estat, per tant, dintre dels... A veure, si ara algú li fem dir dels 115... cardenals noms, doncs era un que sortiria d'aquests 115, que probablement en sortirien 12, 15, 20 noms de cardenals, però els 100 restants és que no sabem ni qui són. Per tant, sí que era d'aquests personatges. Ell també havia tingut, més enllà del seu episcopat a Buenos Aires, doncs havia tingut papers amb la Conferència Episcopal Llatinoamericana i dintre del Vaticà, en un sínode, etc. Per tant, tampoc era un perfecte desconegut, per dir-ho així. Ara, pels perfils que es dibuixaven i per dues coses. Una cosa pel perfil, és a dir, ja d'entrada hem descartat tots els que tenien més de 75 anys, i això ja s'ha vist que no anava per aquí, i després també per l'idea, doncs, que bueno, la curia continuava tenint pes i que, per tant, podia haver-hi un canvi, una certa, diguem, evolució, però que no hi hauria una figura aparentment tan de trencament com aquesta.
Bé, mediàticament era d'esperar tant de ressò a través de la televisió, a través de la ràdio, els diaris, per exemple, a l'endemà portada, això és lògic. Però em refereixo, per exemple, fins i tot hi ha gent que pensa que ha estat premeditat, o sigui, que ja estava pensat que sortís en hora de prime time.
Això, tot especular és que no costa diners.
Clar, crec que va sortir a les 8 i 10, un quart de 9, no? És hora prime time a les televisions.
Però aquí és evident que el que marca és el ritme de les votacions. I si a la cinquena votació hi ha majoria, si és a la 23 és a les 23, i si és a la primera és a la primera. Això no... A veure, d'aquí unes setmanes anirem sabent i aniran sortint coses dels àmbits dels vaticanistes que ens diran, no, va passar més o menys això, va passar més o menys l'altre, com ja ens han anat explicant de l'anterior conclave, no? Però, clar, aquí també hi ha un moment que hi ha una novetat ara, dels últims anys, que les facilitats tecnològiques de crear un canal de comunicació han crescut tant que s'han multiplicat d'una manera exponencial. Llavors, no vol dir que estem produint més informació, sinó que la informació és la mateixa, però hi ha més plataformes d'expressió. I això també fa que molts bueno, que tots anem darrere d'un tema. I ahir el tema era papa, tothom es va volcar amb el papa i d'aquí dos dies o d'aquí una setmana deixarà de ser-ho i tothom estarà volcat amb no sé què de Colòmbia, per dir alguna cosa.
El decorat, com el vas veure? La xemeneia, les llums, el fet que fos de vespre, fins i tot que hi hagués doncs, una gavina al cim de la xemeneia i que quan va notar escalfor marxés...
Bueno, puc confirmar que la gavina no la va pagar ningú perquè estigués allà. Ni
ja. Tot primer la gent deia un colom.
Puc confirmar de primera mà.
No era un colom, era la gavina.
Primer que era una gavina i no era un colom. Llavors, aquí, mira, en aquest sentit, l'Església t'ha tingut una gran sort. Vull dir, això no és una litúrgia, ni uns rituals, ni un format que s'hagi inventat per la televisió. Això és evident. Ara... per la televisió i per la dinàmica comunicativa és absolutament brutal. O sigui, si s'ho haguessin inventat no ho haguessin fet tan bé, perquè a ningú se li acudeix avui tenir un sistema d'elecció que resulta que no saps quan surt i quan no surt, quan el que estem acostumats és que a les 8, ja, a les 8 menys 2 segons ja surten les enquestes i portem 15 dies abans parlant i fent una campanya electoral. Clar, aquest sistema, que seria el que si ara ens ho inventéssim, tindria alguns paràmetres d'aquest tipus, com que ve d'una llarga tradició històrica, doncs resulta que no s'assembla amb res, i per això precisament encara crec que crida més l'atenció. Si l'Església fes un procés normal per entendre'ns de l'acció del bisbe de Roma, probablement no aixecaria l'expectació que aixeca aquest sistema, que ve d'una tradició de segles enrere.
Doncs molt bé, gràcies Jordi Esterri per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
El papa Francesc, en les seves primeres paraules a la plaça de Sant Pere, va dir: «I ara comencem aquest camí, bisbe i poble, aquest camí de l'Església de Roma, que és la que presideix en la caritat totes les esglésies. Un camí de germanor, d'amor, de confiança entre nosaltres. Demanem sempre per nosaltres, els uns pels altres, resem per tot el món i perquè hi hagi una gran germanor». Des d'Església Viva desitgem molta felicitat a l'Església, als fidels, a tots els nostres oïdors en general, amb aquesta nova elecció del bisbe de Roma. Que ell ens hi ajudi.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Temps ara per escoltar el nostre punt de vista. Cada setmana tenim un personatge diferent. Avui, mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de la parròquia de la Immaculada i de Sant Pau de Figueres. El tenim via telefònica. Benvingut, mossèn Miquel Àngel.
Hola, Àngel.
Quan vulguis.
La fe mou muntanyes. Estem a l'any de la fe. Aquesta expressió popular que indica que la fe porta un coratge. Si és una fe viva i coratjosa i plena d'entusiasme, s'aconsegueix qualsevol cosa. Darrere de qualsevol gran obra, gran treball, gran amor, sempre hi ha una bona dosi de fe i d'entusiasme. Com a cristians, no podem caure mai en la moral de la derrota. L'Església és veritat que ha perdut molta rellevància a la societat actual, però jo crec que ni abans la seva presència massiva era tan evangèlica, ni ara la seva pobresa és tan insignificant. Avui tenim a les mans una gran tasca d'ajuda per la vida espiritual de les persones i d'ajuda als empobrits a través de Càritas, a través de la litúrgia, a través de l'espiritualitat, a través de la companyia. No és hora, doncs, de lamentacions ni nostàlgies, sinó temps de fer fructificar la fe, l'esperança i la caritat. L'any de la fe, cada any ho serà, però cada dia pot ser també el dia de la fe. Endavant, doncs.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 17, festa de Sant Bernat Manton, patró dels excursionistes, al santuari de la Mare de Déu del Món. Surten en processó des del Pla de Solls a les 10 del matí amb la nova imatge del Sant, que serà beneïda a l'església del santuari. Activitats durant tot el dia. També aquest diumenge, dia 17, a les 5 de la tarda, Vidreres, Via Crucis, obert a tothom a l'església parroquial. El proper dilluns, dia 18, comença el quinari a la Mare de Déu dels Dolors que organitza la congregació d'aquesta advocació a Girona. Des d'aquest dilluns i fins al divendres, tots els dies a 7:45 del vespre, Reis de la Corona i a les 8, Santa Missa, a l'Església dels Dolors de Girona. També comença el quinari a la Mare de Déu dels Dolors de Besalú. Des d'aquest dilluns i fins al dijous, a les 8 del vespre, a l'Església dels Dolors de Besalú, i el divendres a 4:45 de la tarda. També podeu anar el dijous que ve, dia 21, a la conferència col·loqui Per què l'Església? Serà a càrrec de mossèn Joan Planelles a les 9 del vespre a l'Església dels Pares Claretians de Girona. Divendres que ve, dia 22, és la festa tradicional de la Mare de Déu dels Dolors de Girona. A la ciutat de Girona, a les 11, Reis de la Corona, i a les 12, missa, a l'Església dels Dolors de Girona. A la tarda, per concloure el quinari, a 7:45, novament Reis de la Corona i missa solemne a les 8 del vespre. Divendres també celebració del 303 aniversari de la Fundació de la Congregació dels Dolors de Mer. A les 5, entrada de congregants i missa cantada pel cor parroquial. A 9:45 de la nit, solemne processó pels carrers de Mer. També divendres, festa dels Dolors a l'Església dels Dolors de Besalú. A 4:45 clou el quinari i després hi haurà l'entrada de novicis i professió de congregants. A les 7 missa i a les 9 de la nit surt la processó. També surt la processó a les 9 de la nit a Mieres, la tradicional processó dels Dolors. A les 9 de la nit també una altra processó, la que surt a Banyoles, la processó dels Dolors. Tot seguit anem a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge. Ho fem amb mossèn Joan Baborés, que és rector de la Basílica de Sant Feliu de Girona i delegat de litúrgia del Bisbat de Girona. Diumenge, dia 17 de març.
Sí, diumenge 5è ja, l'últim diumenge de Quaresma, perquè el diumenge següent ja és el diumenge del Ram, que encara és Quaresma. En aquest diumenge també llegim un altre d'aquests relats de l'Evangeli de Sant Lluc tan bonics i també ple de misericòrdia, on es mostra aquest Déu que, a través de Jesús, no només salva, sinó que perdona fins i tot el pecador més públic, podríem dir. En aquest cas, aquella dona adúltera, pecadora, que li posen allà al davant de tothom i que l'acusen, no?, i que la volen apedregar, fins i tot d'aquests extrems, no? Així arribava, doncs, la llei del poble d'Israel a ser de cruel. Seguint la llei de Déu, no ho feien pas per altres camins, no? Però Déu es mostra misericordiós en Jesús, eh? Li posen allà davant i Jesús s'entretén escrivint a terra. I, és clar, diu, però Moisès ens va ordenar que les apedreguéssim, aquestes dones, no? Aquestes dones, és un to ben menyspreatiu, no? I Jesús, doncs, no diu res. I al final, quan diu una cosa que deixa tothom glaçat. Què els hi diu? Se'ls mira, i el que estigui net de pecat, que tiri la primera pedra. I ja, l'Evangeli diu d'una manera ben senzilla, diu, van marxar tots, començant pels més vells. Quina manera tan bonica, doncs, de Jesús, de fer veure a tothom que ningú no té dret a judicar a ningú, perquè tots estem tacats del pecat, i tots necessitem aquest perdó, i a tots ens dona Déu aquest perdó. En aquest any de la fe també convé recordar-ho, és un objecte de la nostra fe, creure que Déu pot perdonar i que ens perdona, de fet, els pecats, per grossos que siguin. Això sí, els hem de saber reconèixer i hem de fer un propòsit, el propòsit d'esmena, que es diu, que és el de no tornar-hi.
I fins aquí a Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.